Continguts en xarxa. El Pou.
El titular d'avui és dissenyen i assagen un dron per salvar vides a la Mediterrània. Per explicar una mica millor, per detallar-ho, com sempre, tenim convidats. Avui tenim el Sergi Tres, que ve de MAP Foundation, una de dels participants en aquest projecte. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies per convidar-me.
I el Francesc Viaplana, que és estudiant de la UPC i que està col·laborant en aquest projecte mitjançant el seu projecte de final de grau. Moltes gràcies per ser amb nosaltres, també.
Gràcies per convidar-nos.
A veure, dron, un dron per salvar vides a la Mediterrània. És un projecte en col·laboració amb una ONG coneguda, una ONG que està d'actualitat, que és Proactiva Open Arms. Quin és aquest projecte? Com ha d'ajudar aquest dron?
Bé, nosaltres estem fent un projecte que, com has dit, el desenvolupament amb la seva col·laboració, i consisteix en desenvolupar un dron que realitza vols autònoms des del barco a l'Open Arms, que és el barco de la ONG, i fa vols de llarga durada, fent molts quilòmetres a alta mar, buscant embarcacions de refugiats que es troben a la deriva intentant creuar el Mediterrani. Llavors, el dron bàsicament el que fa és porta un programa instal·lat que de processat d'imatge, va fent fotografies, les va processant, i quan detecta un vaixell, envia aquestes fotografies i la seva posició als socorristes de la ONG.
O sigui que el dron funciona sol?
Sí, la idea és que sigui tot autònom. Una de les premisses que ens ha posat Proactiva Open Arms és que ha de ser molt senzill i que no poden tenir una persona únicament dedicada a pilotar el dron, sinó que ha de ser una eina més que afegeixen a la seva metodologia i que, com has dit, doncs, ha de funcionar pràcticament autònom.
Per tant, d'alguna manera se l'emporten, el carreguen al vaixell, quan consideren correcte l'encenen, el dron fa el que les voltes, que quan poden ser? És a dir, quin espai pot cobrir aquest projecte?
Bueno, és algo que procurem portar-ho el millor possible. Ara mateix, amb la plataforma que tenim, estem prop d'hora i mitja d'autonomia. Hem arribat a fer ara mateix uns 80 quilòmetres amb aquesta plataforma. Mica en mica la intentarem anar millorant per augmentar aquesta xifra.
Perquè entenc que respon a una necessitat de l'ONG, és a dir, que els ajudaria a suplir algun tipus de dèficit.
Bueno, més que suplir, jo diria millorar el que tenen ara mateix. Ells ara mateix o reben avisos d'altres vaixells de guardacostes o alguna altra entitat que estigui a la zona, o simplement amb el radar que tenen al vaixell, o a simple vista des del vaixell. Jo crec que aquests tres mètodes són els mètodes que utilitzen ara mateix, i seria afegir un quart que els permetria estar explorant una altra zona, independentment d'on estigui el barco, però ells poden seguir amb la seva activitat mentre el dron estava treballant. Per tant, a més, tindran això.
Anem, abans que el Francesc forma part d'aquest projecte, encaixat aquesta feina dins del projecte de final de grau, en quina àrea portes?
Bueno, el meu TFG es basa en justament la part d'automatitzar el dron. No, jo estic intentant fer que precisament no hi hagi d'haver-hi algú que estigui pendent del dron, sinó que el dron simplement va cap on li diuen, i llavors allà fa tota la búsqueda, i en el cas de que trobés una embarcació de refugiats, faria com el tracking, no? Buscaria cap on està anant aquesta embarcació i a quina velocitat, llavors enviaria aquestes dades al vaixell, i per tant el vaixell tindria unes dades en temps real d'on hi ha una embarcació i a on han d'anar per salvar a la gent que hi hagi.
I com ho sap el dron que el que hi ha al mar és una embarcació de refugiats?
Bueno, això és el processat d'imatge, diguem, el dron té una càmera, i a partir d'uns certs algoritmes, a part amb intel·ligència artificial, doncs detecta, distingeix, diguem, si és una embarcació de refugiats o un altre vaixell. Normalment ha d'haver-hi una confirmació visual, però en general és bastant bo el processat d'imatge, i quasi sempre encerta.
Però, a veure, per algú que potser no s'ho imagini, però parles d'algoritmes, però quina mena de criteri, per exemple? Com pot fer per veure una fotografia? Què és el que li fa distingir? Quins criteris li heu posat?
Bueno, aviam, el més important que ha de fer el programa, que és el primer pas, és trobar els barcos, no? Per nosaltres trobar els barcos ja és un èxit, perquè és el que em deia el Francesc, després, ara mateix, preferim que hi hagi, al final, algú que quan rebi una imatge doni l'okay i confirmi que l'objectiu és correcte, no? De totes formes, ara mateix, doncs, ens hem trobat, i parlant amb l'ONG, tots els barcos que troben, no n'hi ha cap que sigui blanc, perquè són rubber boats, que diuen, o sigui, com llanxes de goma, plenes de gent, i les llanxes mai són blanques, i tampoc es veu la llanxa. Al final, amb les imatges aèries que hem pogut veure, es veuen, bueno, acumulacions de gent, molta gent molt junta, molt apretada, i a les fotos és relativament fàcil de distingir.
En qualsevol cas, opteu més aviat per equivocar-vos i caçar algun pesquer de tant en tant que no pas ser massa restrictius, oi?
Exactament. El primer pas és trobar tots els barcos, no? Per nosaltres, trobar-los ja està bé. No és el mateix que arribi una alerta als socorristes un cop cada hora i que hagin d'acostar-se a mirar què és, que no que vagin rebent cada 5 minuts per mirant totes les fotografies o tot el que està veient al dron. Això sí que seria una persona destinada simplement a observar el que està veient el dron, no? Que és el que intentem evitar.
I, per tant, quina mena de tecnologia inclou aquest dron per funcionar de forma automàtica? És a dir, és un dron que funciona és elèctric? Com funciona aquest aparell?
Sí, és un dron elèctric, llavors té un aparell que és una controladora de vol, que això ho porten tots els drons actualment, però, a més, porta un petit aparell que és com un ordinador petit, que és el que, diguem, li donar les ordres al dron en funció de la càmera i en funció dels altres sensors que té el dron.
I, per tant, entenc que això, per mantenir aquests drons, són aparells fiables per llarg termini?
Sí, en principi, aviam, el dron sempre, segons el manual d'operacions que tenim, sempre s'ha de fer un petit, més que un manteniment, diria una observació visual després de cada vol per veure que tot està bé. Però sí, o sigui, estem parlant d'un dron que podria volar durant un any perfectament sense necessitar cap manteniment especial o sense tornar a taller per canviar peces o qualsevol altra cosa.
Ja heu estat treballant en conjunt amb Open Arms, que entenc que us van expressar una mica les seves sensacions al voltant d'aquest projecte. Quan creieu que pot començar a funcionar de forma, diguem-ne, ja plena?
Bueno, ara mateix, fa dues setmanes, vam estar al seu vaixell fent unes quantes proves de tot el desenvolupament que havíem fet fins ara. Hem obtingut, jo crec, bons resultats i al final i ens hem donat compte també d'algunes coses que no acaben de funcionar i que hem de millorar o que hem de canviar. Tot i així, jo crec que anem en la bona línia. La idea és que aquest mateix any puguem tenir una plataforma ja, potser no definitiva, però sí que pugui estar al vaixell i pugui començar a actuar en missions de rescat.
Un dels problemes que generen els drons precisament sol ser la convivència amb la resta de, diguem-ne, sobretot a terra, no? Que necessiten una sèrie de permisos, etcètera, etcètera. Entenc que al mar això no hi ha aquest problema.
Sí, en l'àrea que ens trobem i que hem de volar, diguem, no està, diguem, bueno, són aigües internacionals al final, no? Es troba fora de la legislació europea o d'algun altre lloc.
D'alguna manera és més fàcil treballar
així. Sí, en aquest aspecte és un avantatge pel projecte, sí.
I aprofitant que tenim aquí, Sergi, parlem una mica ens queda poquet, però IMAP Foundation, que és al final un projecte sorgit a partir de l'empresa original, que és IMAP, que és un dels pioners dels drons a casa nostra, i que entenc que l'objectiu és precisament aplicar tota aquesta tecnologia per fins socials, no?
Sí, exacte. O sigui, al final la fundació l'hem fet perquè a l'empresa sorgien un munt d'idees que ens agradaria desenvolupar, però com que són projectes sense ànim de lucre, l'empresa no pot destinar recursos directament a fer-los, no? Llavors es va fer la fundació per portar a terme tots aquests projectes.
I, per exemple, quina mena de projectes teniu en ment o heu pogut fer fins ara?
Bueno, principalment, ara estem treballant sobretot en el projecte que hem estat parlant, que és el projecte Frida, i també tenim el projecte de Drones for Desert Locust, que és per lluitar contra les plagues de llagostes del desert. I bueno, aquest projecte es fa amb la FAO, que és la part de la ONU destinada a l'alimentació i l'agricultura, i bàsicament és per no és per acabar amb les plagues, sinó per controlar-les i monitoritzar perquè no es produeixin, no? El problema de les plagues és que un cop han aparegut, acabar amb elles és molt complicat, no? Llavors, la idea del projecte és inspeccionar també zones de difícil accés al desert i d'això, però d'una forma més senzilla i més fàcil, que és amb el dron, no? Més, molt, molt millor.
D'alguna manera es tracta de posar ulls, no? A tot arreu amb els drons?
Sí, al final jo crec que és l'activitat amb drons que més ve a la ment, no? Tens una vista aèria que d'una altra manera no pots aconseguir. Però bueno, al final podem embarcar tot tipus de sensors als drons. En el cas de les llagostes, per exemple, ja no és una càmera normal, sinó que es fa servir una càmera multiespectral, funciona d'una altra forma, el processat d'imatge també està fet d'una altra manera, no?
Doncs bé, Sergi i Francesc, moltíssimes gràcies i que vagi bé, a veure si realment al final d'aquest any podem veure ja aquest viatge inaugural d'aquest projecte Frida. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
El POU. Continguts en xarxa.